Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els Estats Units celebren avui les eleccions presidencials més incertes i polaritzades de les últimes dècades. Enmig d'una crisi sanitària i econòmica sense precedents en un segle, els nord-americans han de decidir si mantenen Donald Trump 4 anys més a la Casa Blanca o si aposten pel canvi i donen la presidència al demòcrata Joe Biden. Prop de 100 milions de nord-americans ja han votat per correu o de forma anticipada, cosa que augura una participació total històrica i una nit electoral molt llarga, probablement sense resultats definitius demà a primera hora del matí, hora catalana, com és habitual. Es confirmen 4 morts, 2 homes i 2 dones, una d'elles la cambrera d'un bar, a més d'una quinzena de ferits, en els 6 atacs indiscriminats i simultanis ahir a la nit al centre de Viena, segons l'última hora de la policia. En una compareixença, el ministre de l'Interior austríac, Karl Nehammer, ha informat que dels 15 ferits, 7 es troben en estat molt greu. S'investiguen els fets i hi ha en aquests moments encara oberta l'operació. La consellera Meritxell Budó ha assegurat aquest migdia, després del Consell de Govern, que en aquests moments no està contemplat un confinament. La portaveu, després del Consell Executiu, ha assegurat que no està treballant el govern en un escenari d'endarreriment de les eleccions, sinó en un protocol que garanteixi el dret democràtic a votar. La trinxera infinita és la pel·lícula que Espanya enviarà als Oscars per competir com a millor film internacional. És la història sobre els anomenats talps de la Guerra Civil, els republicans buscats per la justícia que van optar per amagar-se a casa durant dècades esperant l'amnistia. I la pobresa també rebrota, és el lema d'una campanya que les 10 Càritas amb seu a Catalunya ha impulsat des d'avui per fer front a la situació que pot produir-se en les properes setmanes com a conseqüència de l'emergència sanitària.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandants semis, el Jordi Carretero.
Mind,
victòria contundenta i aclaparadora ahir contra el Màlaga. Els de Vicente Moreno van desplegar totes les seves virtuts anul·lant el rival i creant multitud d'ocasions que aquesta vegada sí es van materialitzar. La dupla en barba RDT va tornar a marcar com davant la Ponferradina i lideren un equip que no pensa deixar el liderat, transcurrint ja el primer quart del campionat i que continua llançat per pujar a la primera. L'equip creix, les peces es van ajustant i els dubtes comencen a desaparèixer davant de la fortalesa del líder, que ja és el més golejador de la classificació i que, afiguant-se el rècord d'imbatibilitat de la categoria de plata, 10 jornades, un sol gol en contra. Brutal! Avui és dimarts, analitzarem la victòria d'ahir i repassarem l'actualitat de la factoria. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Ayer los pericos disfrutamos, ¿eh?
Buenas tardes, sí. Nuevo triunfo del Español, que ha desatado, en cierto modo, la euforia, que ha aplacado el famoso debate que habíamos bautizado tú y yo alguna vez, creo que en privado, como debate de las narices. Sí. Bueno, pues ahora parece que no. Parece que el Español ya convence a todo el mundo por un muy buen resultado, como se quedó 3 frente al Málaga. Y bueno, lo comentábamos ayer. Sorprendente a medias. Quiero decir, cuando hicimos ayer la previa ya avisábamos de que el Málaga era más el equipo que había perdido en su último partido frente a Mallorca que no el que había ganado al Sporting de Gijón. Y como vimos ayer, pues el Español estuvo bien, yo diría que estuvo bien, pero el Málaga dio bastantes facilidades, creo.
Sí, sí, no se puede salir a pecho descubierto contra este Español, está claro.
Por eso, y bueno, vamos a escuchar a los protagonistas de ese triunfo. En primer lugar, a Vicente Moreno. Yo es al que querría destacar incluso por encima de cualquier individualidad de cualquier jugador. Creo que es el principal culpable de estos triunfos del Español. Creo que el técnico lo está haciendo bien. Y vamos a escuchar a lo que decía el técnico valenciano. En primer lugar, muy contento por el triunfo conseguido en Málaga.
Sí, estem contents, perquè érem conscients de la dificultat del partit d'avui i jo crec que l'equip ha fet un partit molt seriós, on ha merescut la victòria. Crec que vam començar molt bé el partit ja des de l'inici. Els jugadors han interpretat molt bé el que feia falta en cada moment i jo crec que la victòria ha sigut merescuda i és per estar molt satisfets.
Se habla estas últimas horas también de despegue, como que el Español ya por fin despega. Yo creo que el Español ha despegado hace varias semanas. De hecho, es líder hace varias semanas. Bueno, pues Vicente Moreno también hablaba sobre la importancia de continuar por esta línea.
Nosotros el objetivo era hoy, que cumplían 10 jornadas, pues intentar hacer el máximo push posible. Tenían la posibilidad de sumar 23, guanyant hoy. Y eso es lo que pensaban, ya lo de pegar un golpe damunt la taula o no, eso... ho deixem esperar per a deportes cap a fora, no? Nosaltres el que hem de fer és cada setmana intentar anar en la línia de lo d'avui i a partir d'ahí, pues, si vas guanyant, pues, anirem sentint-se bé i estant a gust i estant contents i lo demás pues, ja anirà venint.
Como decía Vicente Moreno, 23 puntos de 30 posibles, cifra nada despreciable, a la que lleva el Español estas 10 primeras jornadas. Como decías tú en el inicio del programa, solo un gol en contra, lo cual habla muy bien de este equipo como colectivo. Y ayer fue, en lo individual, un partido especial para Sergi Ardé, no solo por el hecho de que cuajó una grandísima actuación, sino porque lo hizo en la Rosaleda, un campo que en su día fue el que defendió con la camiseta del Málaga. Bueno, pues escuchamos también a Sergi Ardé ayer tras el triunfo del Español.
Sí, era un partit que tenia marcat el calendari. Sempre fa il·lusió tornar on vaig debutar. Molt content per la victòria, per tornar aquí, però sobretot els 3 punts que eren importantíssims per seguir líders.
Ayer no marcó Sergi Ardé, como en la anterior ocasión en la que había jugado en la Rosaleda, cuando anotó y no lo celebró, pero sí que marcó el Español muy temprano. Y Sergi Ardé también hablaba sobre ese gol tempranero y las buenas sensaciones que desprendió el equipo.
Ha sigut un partit que des dels primers 10 minuts sabien que serien claus, i hem sortit molt, molt enxufats, i hem dels primers minuts que serien, ells sortirien amb una intensitat molt gran, serien també del partit de pretemporada, que ells venien amb una mica de ràbia també, i bueno, el primer gol d'Adri ens ha ajudat moltíssim també, i crec que ha sigut un partit molt sòlid de tot l'equip. No, molt positives. Ja tothom sap que m'agrada estar molt en contacte amb la pilota, els entrenadors últimament m'estan veient una mica més adelantat, intentant aprofitar altres virtuts, però bueno, sempre que sigui dintre del doncs estic molt content, i sobretot si és amb una victòria molt millor.
Ahora hablaremos un poquito, ¿no?, de ese ligero cambio de posición de Sergi Ardé, no tanto de rol, y es algo que comentaremos, pero bueno, ayer el que sí que estuvo bien, y ya quien más quien menos se puede imaginar que se ha llevado el premio Grupo Ferrán como mejor del partido, es Adrien Barba. También tenemos palabras del madrileño, como no podía ser de otra forma, ayer goleador y asistente, en Barba muy contento.
Sí, la verdad que muy contentos, que hemos hecho un partido completísimo, desde el principio se ha visto que queríamos los tres puntos sí o sí, y sabemos que era un partido muy importante fuera de casa para luego seguir sumando en casa, y bueno, pues nos hace estar líderes y muy contentos.
Y muy buena conexión con Raúl de Tomás, futbolista con el que había coincidido ya en el Rayo Vallecano, bueno, también lo ha hecho en el Español, y se le ve pues nuestro nuevo dúo sacapuntos, ¿no? Zipi Zape Perico, como lo queramos llamar, no sé cómo los quieres bautizar tú.
No sé, estamos buscando todavía el apelativo, pero ya anda todo el mundo enfrescado buscando esa manera de bautizarlos.
Es claro que la conexión existe, y el propio Embarba lo comentaba ayer tras el partido.
Ya nos conocemos, ya sabéis que nos conocemos y nos entendemos muy bien, y cuando el equipo trabaja como hoy, al final las cosas salen solas y bueno, pues le puedo dar los goles, me los puede dar él, lo importante es que el equipo gane, y es lo que estamos haciendo.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Pues aquí en la previa decíamos, como comentabas, que era un buen partido para dar un golpe encima de la mesa, aunque Vicente Moreno no está por la labor, pero así fue, ¿no?
Sí, yo así lo creía. Yo insisto, y claro, siempre a posteriori es muy fácil decirlo, ¿no? Pero ayer, oye, lo decíamos aquí, en los micrófonos de Montparicu, que no había que tener miedo al Málaga, que el Español era notoriamente superior, y si el Español salía a por el partido desde el inicio, pues se iba a llevar los tres puntos de la Rosaleda. Y creo que es lo que hizo. Y lo que marcó la diferencia con otros partidos fue que el Español ayer, pues a diferencia, valga la redundancia, de encuentros como el del Tenerife o el del Rayo Vallecano, por citar las dos salidas en las cuales el Español no ha logrado el triunfo, pues ayer desde el primer minuto en ningún momento especuló el conjunto dirigido por Vicente Moreno, fue por el partido desde el inicio, ya no te digo con ese gol en el minuto 7, sino es que incluso en el primer minuto ya vimos una muy buena acción de Raúl de Tomás, ya vimos que el equipo tenía ganas de llevarse el triunfo y de incluso encarrilar el mismo por la vía rápida, y así fue la diferencia. El Málaga no fue tan fiero como parecía, y está claro que al verse por debajo del marcador, pues se le hizo una montaña, tan solo el pensar en poder remontar al Español. Creo que un Español al que vimos muy consciente de su superioridad y cada vez más hecho. Aquí venimos diciendo hace semanas que es un conjunto que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido lo rápido que ha asimilado la idea del técnico. Insistimos, el estilo de juego te puede gustar más o menos, porque cada uno pues nos gusta el fútbol de una manera o de otra, ¿no? Pero lo que sí que está fuera de toda duda, y creo que fuera de debate, es que este equipo sabe a lo que quiere jugar, y lo viene demostrando hace varias semanas, e incluso creo que va dando pasos avanzando en esta idea, ¿no? Está claro que en este sentido el equipo tiene que ir a más, en cuanto a pues quizá desarrollar un juego más plástico, o como lo queramos llamar, pero creo que desde el inicio de temporada este Español sabe perfectamente cuál es el plan y la idea de su técnico, y la está desarrollando muy bien. Ayer no fue una excepción, y el Español pues fue superior al Málaga, y por eso llevó el triunfo. Una de las claves, pues de nuevo, esa posición de Sergi Ardé algo más retrasado de lo habitual, no en la media punta donde estuvo Óscar Melendo, sino quizá más cerca de David López. Y más allá de que Sergi Ardé desde esta posición del campo está claro que ve el fútbol de otra manera, ¿no? O como lo queramos llamar, a mí también me gustaría puntualizar que ahora pues es bastante ventajista, ¿no? Decir, o que todos podamos decir, es que Sergi Ardé tiene que jugar ahí porque tal, porque cual. Bueno, Sergio Arde tiene que jugar ahí cuando el escenario de partido es propicio para ello. Y, por ejemplo, un encuentro como el de ayer frente a un Málaga notoriamente inferior en cuanto a calidad individual lo es. Encuentros como los de la temporada pasada, en los que te enfrentas a equipos que son, en calidad individual, superiores a ti, pues quizá no es tan buena idea que Sergio Arde actúe en esa posición, y sí que necesitas pues otro tipo de jugador, quizá con más músculo, más sacrificio, o como queramos llamarlo, ¿no? Pero con tal y como está el equipo ahora mismo, sí que es una buena idea, sí, sin duda. Y lo que decíamos aquí sobre Sergi Arde, queremos más de él y queremos ver más partidos como el de ayer y menos como aquellos en los que desaparece, ¿no? Si estás de acuerdo.
Sí, sí, además creo que has visto que todas las redes comentaban y se acordaban de la mejor versión de Arde también con Rubi en esa posición.
Claro, solo que ahí hay una diferencia, porque con Rubi sí que era un centro del campo de tres unidades, con quizá un jugador más tipo pivote, ¿no? Como actuaba Marroca entonces, y en ocasiones no funcionaba la cosa. Recordemos que el Español, en aquella temporada de Rubi, es cierto, al final con aquella buena racha de resultados se acaba metiendo en Europa mediante la séptima plaza, pero también lo es que pasa una muy mala racha de resultados en la cual Sergi Arde actuaba en esa posición. Quiero decir, tenemos que tener memoria para todo, y había partidos en los que te enfrentabas, habría que repasarlo, pero qué sé yo, a un Sevilla o a un Atlético de Madrid o a un equipo que te exigía otra serie de cosas y no funcionaba en esa posición. Bueno, pues ahora sí que está funcionando. ¿Por qué? Porque te enfrentas a un Málaga que, sin faltar respeto a nadie, en el centro del campo tiene a Ramón Enríquez y a Luis Muñoz, jugadores emergentes, jugadores que pueden llegar a ser buenos jugadores, pero que obviamente a día de hoy en calidad individual están por debajo, ¿no?, de la calidad que pueden tener jugadores como los del Español. Creo que en ese sentido también está ayudando mucho el hecho de que David López está atravesando un buen momento de forma física. Creo que David se le nota en balones divididos que llega medio segundito antes, se le nota en el repliegue que llega medio segundito antes al mismo, y está atravesando un buen momento que el Español está agradeciendo. El año
ha vuelto el Kaiser.
¿Perdón?
Ha vuelto el Kaiser, y además de verdad.
Sí, el año pasado creo que saliendo de aquella gravísima lesión de rodilla, pues lo acusó, y este año se le ve de otra manera, sin llegar a ser, creo yo, todavía el David López que habíamos visto antes de la lesión, ¿eh? Pero sí que probablemente, pues bueno, cuanto menos una versión de David más sólida, ¿no? O que está aportando pues ese pegamento, ¿no?, en el centro del campo, y el Español lo está agradeciendo. Para mí, como te decía, lo de ayer no es un despegue, porque yo creo que hace varias semanas que este Español de Vicente Moreno ha despegado, pero sí que es un buen resultado con el que dar un golpe en la mesa, ¿no? Como decías tú, de alguna manera, si ya se le tenía bastante respeto, por no decir muchísimo, al Español en esta segunda división, pues sí, el resultado de ayer es de los que añade un poquito más en este sentido, ¿no? El Español estuvo bien, como te decía, yo creo que el Málaga estuvo muy mal y eso facilitó las cosas. La clave, por ejemplo, está en que en los tres goles creo que hay errores de bulto de los jugadores del Málaga, en los tres, si miras los tres goles hay errores de los jugadores del Málaga. De hecho, la combinación entre Raúl de Tomás y Embarba, hay dos, tres jugadores que pueden despejar el balón y no son capaces de ello, ¿no? Entonces, aprovechar esos errores también es una virtud, pero también hay que recordar que el rival no estuvo bien. Fue clave la efectividad que tuvo el Español, y creo que la clave estuvo en la calidad individual que tienen los jugadores del Español, a diferencia de otros de esta segunda división. Por algo que mejorar, podemos ver que en el partido de ayer todavía perdemos los duelos individuales. Ayer quizá no fueron tan determinantes porque no hubo demasiados balones divididos, si me explico. El tanteo queda en 42-31 a favor del Málaga. Normalmente hay muchos más balones divididos, muchos más duelos. Ayer vimos por momentos bastante juego directo, bastante juego largo. El primer gol, por ejemplo, es un ejemplo de ello, valga la redundancia. La pone Cabrera en largo, Raúl de Tomás la pelea, Puado se la da en barba, en fin. La asociación entre Embarba y Raúl de Tomás también es un balón bastante directo. Pues ahí no fue tan determinante, pero es algo en lo que el Español todavía puede mejorar.
Y ya vamos, si te parece, directamente a saber quién fue el mejor del partido.
Grupo Ferran patrocina el mejor del partido.
Ya lo habías avanzado, pero confírmalo.
Pues sí, dábamos tres opciones, dábamos a Sergi Arde, dábamos a Adrián Barba y a Raúl de Tomás, y el 70% de nuestros oyentes se queda con Adrián Barba. Ayer goleador por partida doble y asistente, pues el premio Grupo Ferran para él.
Muy bien, pues si alguien ha sido el mejor del partido, si necesita comprar, vender o alquilar un local, elija al mejor. Elija a Grupo Ferran. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Más de 45 años de experiencia inmobiliaria y le aseguran el éxito. En Grupo Ferran son especialistas en locales comerciales, oficinas, logística, suelo, instalaciones hoteleras, equipamientos, residencial y gestión patrimonial. Grupo Ferran, su consultoría inmobiliaria. Contacte en el 93 648 00 o visite su web en ferran.es. Grupo Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Llame de parte de Monperico y el éxito está asegurado. 93 648 00. Unos consejos y nos vamos a la factoría.
Monperico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Què passa? Començar amb la Factoria. Saludem el Dani Solsona. Bona tarda, Dani.
Bona tarda.
Ahir vas disfrutar, no?
Per què?
Perquè vam guanyar 3-0.
Ah, que vam jugar
0-3, sí.
Ah, bueno.
El cotó era dins, suposo, no?
Home, estava content, clar. Home, es va guanyar bé, es van marcar gols, va estar entretingut, i al final 3 punts més, sí, sí.
No, tens alguna queixa o tot correcte?
Bueno, no, tot, de moment tot correcte.
Molt bé. Bueno, Javi, adelante con la Factoria.
No, bueno, lo que comentábamos ayer, el único partido a destacar del fin de semana era esa derrota del femenino frente al Eibar por 0-1, ya que el Español B no jugó, descansó. Sabemos que este año pues es un grupo impar y entonces le toca descansar a un equipo y continúa siendo líder igualmente el Español B, con 4 puntos a pesar de haber jugado 2 partidos y no 3. Este próximo fin de semana visita al Hospitalet el sábado a las 6:30 y vamos a ver si en ese encuentro los de José Aurelio Gay pues pueden obtener otra victoria y llegar a los 7 puntos. En cuanto al femenino, se enfrenta mañana miércoles a las 7:30 al Granadilla en Santa Cruz de Tenerife. Un encuentro, por cierto, que se disputará con público y de hecho Granadilla pues está haciendo una promoción con precios populares en redes sociales para intentar que vaya, entiendo que bastante gente a este encuentro, también que se aplicarán las medidas de seguridad oportunas. Y en cuanto a los juveniles, del masculino volvemos, tanto el A como el B, no disputaron sus encuentros durante el fin de semana debido a diversos casos de coronavirus. Y vamos a ver de cara a este fin de semana si se puede reanudar o no la actividad con normalidad, pero desde luego que en esto vamos día a día,
Va a ser muy complicado acabar la competición este año, sobre todo en las categorías inferiores, porque va a haber una acumulación de partidos increíble.
Sí, no. Ahora mismo se antoja un imposible, porque en teoría esto, quiero decir, nadie somos epidemiólogos, ¿no? Pero parece que esto va a más. O sea, que si hasta ahora ya ha habido suspensiones, en los próximos meses parece ser que habrá más, ¿no? Bueno, pues va a ser muy complicado, desde luego, meter tanto partido en un calendario tan apretado.
Como tú dices, en este momento nadie sabe qué va a pasar. Pues unos consejos y nos vamos ya a la tertulia.
Mont Perico. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Ràdio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Doctor Domingo Pérez León, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro. Recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpagofito, que contribuyen a aliviar molestias en los músculos, en los huesos y en las articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels, com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i de diàleg. Els dimarts,
Tribuna Universitària, un programa de divulgació dedicat exclusivament al món universitari de Catalunya. Tots els dimarts a 6:15 de la tarda.
Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4-5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
I tenim també amb nosaltres a l'Oriol Vidal. Bona tarda, Uri.
Bona tarda, com estem?
Bé, suposo que ahir tranquil, no? Content, tot va sortint bé, els plans van sortint bé.
Sí, tot fantàstic. Jo ja m'ho esperava, la
Rosa. Però ja ho sabies, això.
I també l'equip anava evolucionant. I estic molt content que d'avui està amb l'il·lustre de sobretaula amb qui estaré, però què passa, no? Avui que jo sí podria treure cita amb la Rosa i el contertuli tan fantàstic que sempre ho veu tot de forma tan positiva, resulta que avui no em poses amb ells. Molt bé.
Bueno, he hagut de moure la banqueta perquè vindés el Dani, perquè és el nostre...
Ve el suplent, Oriol, avui. Clar. Ve el suplent.
Fantàstic, el fantàstic. Escolta,
no, però els suplents són importants, eh?
Al final, el vintage aquest del Maranyol, aquest el farà tu, que no paraves de xupar plano.
Ja, però és més fàcil fer...
Pensava que anaves a dir que eres més guapo.
No, un vintage d'un golejador, que d'un jugador del mig del camp.
Per cert, que em va sobtar molt la imatge aquella que es veu saltant la corda, i els operaris aguantant la corda. Quina diferència a tot el, I el els camps, entrenaments
de, i, el i els camps, camps de terra. Eren de terra. Bueno, bueno, no parlem d'això, anem a...
No, no, però Solsona és que jugava sobrat, eh? Com l'escola, sí, i la veritat és que el veies allà aixecant el cap, ara cap aquí, ara cap allà, el tio com si res... és que tu incitaves una mica l'entrada violenta de Dani, eh? Una mica...
Sí, sí, provocava una mica per les expulsions, sí, sí, sí. Imagina't, si jugàvem bé amb aquells camps, imagina't amb els d'ara, les gespes.
Uau, sí. Ja volaria.
El Javi també s'ha quedat amb nosaltres. ¿Qué, Javi, disfrutaste con el programa este del vintage de Marañón? ¿Lo pudiste ver?
No, mucho, mucho. Y tanto que lo vi, disfruté mucho. Es cierto que por redes sociales incluso... ciertas críticas, ¿no?, en cuanto al ritmo y tal. A mí me gustó mucho el programa, quiero decir. La verdad que lo que se me hizo es corto. Cuando acabó, pues como que quería más. Y sí me quedé con la misma sensación, ¿eh? Con, viendo a Dani, ya lo había visto, a Dani jugar en algunos partidos, pero desde luego que sería titular sin ninguna duda en lo que hemos vivido los últimos años en el Español. Y sí que coincido con Uri en eso, en que de alguna manera incitaba al rival a alguna entrada agresiva, ¿eh?
Pues mira que ganas no les faltaban, seguro.
Bueno, tú, es que era insoportable el tío.
En aquella època no m'aguantava ningú, tu.
Bueno, tornem al partit, va. Quina queixa tens? Segur que tens alguna queixa, perquè tu sempre veus alguna cosa malament, Dani.
No, no.
O no malament, sinó que es pot millorar.
No, perquè... que... el que passa que quan parlem d'un partit, parlem d'un partit, del que hem vist o del que estem veient en aquell moment. I tu parles d'aquell partit. Després podem parlar del resum general dels 10 partits que s'han jugat i res més. Però hi han hagut partits que l'equip no ha jugat bé. I ho he dit. Ara em dius, estem collonuts. Jo, i tant que estem collonuts. Hi haguéssim signat. I tant. I jugant així, mig així, i tant.
Està clar, és que la progressió és positiva. O sigui, el tercer partit ja això és una altra
cosa. Dóna la sensació que ara amb aquests dos darrers partits, la sensació que teníem al principi que un equip que bueno, ha de tenir paciència, de madurar els partits, d'aguantar una mica, el rival ja es cansarà i nosaltres, com que som bons, doncs al final sempre tindrem alguna ocasió per guanyar els partits i així ha estat... però en aquests dos darrers partits jo he vist l'equip ja d'entrada anar a dir anem per feina, anem aviam si marquem un gol ràpid perquè això es pot complicar perquè hi ha equips que comencen a plantar-te cara, serà així i després tot és molt més fàcil perquè sabent que et xuten poc a porteria i si et rematen alguna vegada doncs tens el porter que les atura, doncs quan ja et poses per davant ja penses, ui, aquest partit no el perdem segur, el podem empatar, però perdre segur que no.
Sí que dona la sensació, Uri, que aquest equip, o sigui, envia un missatge a la resta d'equips de, bueno, si veniu de cara, si veniu de forma oberta per nosaltres, us matxaquem al principi, i si madurem el partit també us matxacarem, com us matxacarem igual, no?
Sí, home, i la superioritat és que va ser insultant durant moltes fases del partit. Aquella sensació que tenia és que l'Espanyol, si s'ho proposava, podria doncs, intimidar moltíssim al contrari. Ahir és que va passar des de la primera jugada, no? Aquella gran diagonal que va fer de Tomàs cap a en Barba i que no va embocar darrer per molt poc. Jo veig que a veure, Vicente Moreno sembla que el dia de la Ponferradina va veure que col·locant segons quines peces darrere al centre d'operacions, Belén d'entre línies, que ja té ocupat un parell de jugadors durant bona estona, i les bandes més alliberades, aquest Espanyol pot fer molt de mal, tot i que ahir, respecte al partit d'ahir, sí que poso una mica entre parèntesi per trobar alguna pega, doncs això, que el Màlaga, jo crec que Pellicer no va calcular bé, s'ho va creure massa que podia jugar de tu a tu amb l'Espanyol, i va sortir escaldadíssim, perquè és que... pràcticament amb molts pocs duels va guanyar el Màlaga, gairebé l'Espanyol, amb un embarga que va estar celestial i un de Tomàs que quan apareix és determinant, malgrat que ho faci de vegades en fora de joc, doncs ja vam veure que és un Espanyol que et pot liquidar en qualsevol moment. Ho veurem contra Lugo, el partit del Lugo... tinc ganes, perquè...
Bueno, l'última vegada passa a missa del Mirandés, Uri.
Sí, quan agafes aquesta trampera tens ganes, no?, que arribi al partit següent, però també serà una assignatura molt xula perquè el Lugo s'ha transformat i ara estan amb Medi, doncs, fent uns grans resultats, o sigui que...
Home, de 5 partits, des de que se'n va fer càrrec, que va marxar Juanfran,
sí,
de 5 partits n'ha guanyat 4 i n'ha empatat un.
De totes maneres, Javi, es un poco lo que comentábamos al principio del programa. No creo que este sea un cambio radical de Vicente Moreno, sino que va a ir como partido a partido. O sea, él plantea el partido en función del rival, y a este rival sabía que había que jugarle así, porque lo comentaba Sergi Jardé en las declaraciones, ¿no? Sabíamos que los 10 primeros minutos eran fundamentales, ¿no? O sea, que no creo... O sea, no sabemos realmente cómo va a plantear el siguiente.
Sí, y además que es natural que el equipo vaya más, que la idea de Vicente Moreno pues vaya madurando, y cada vez los futbolistas, aunque solo sea por asimilación de automatismos y demás, pues el equipo se le vea una cara incluso mejor, ¿no?, de la que ha mostrado hasta ahora. Pero yo, hace semanas que venimos comentando aquí que en cuanto a asimilar la idea a lo que quiere jugar Vicente Moreno, yo creo que el equipo lo ha asimilado muy rápido y pronto en el inicio de este curso, y lo estamos viendo. Al final, luego, los resultados, hay veces que te favorecen, veces que no, pero en lo que comentabais de ayer del Málaga, en cuanto al nivel, creo que se cometió un pecado o un error muy grande en, pues, a la hora de mirar demasiado la clasificación, ¿eh? Ojo, que el Málaga viene quinto. Bueno, la clasificación en segunda división es mentirosa, es muy mentirosa, porque hay tanta igualdad.
Sí, sobre todo la de l'Espanyol es mentirosa. Sí.
¿Cómo?
¡Ah, Javi!
¿Cómo?
Que dice que sobre todo la del Español es mentirosa, el Dani, que no puede estar seguido.
No, pero quiero decir que en segunda, al final, el equipo que va a sexto con el que va a decimocuarto puede no tener tanta diferencia de nivel, porque a veces hay 3-4 puntos de diferencia, incluso cuando quedan 10 jornadas, 8 jornadas, entonces no hay que mirar tanto la clasificación. El nivel del Málaga es bajo, y era la realidad, y lo que vimos al final es que el Málaga pues es más el equipo que se vio frente al Mallorca, que no el que superó al Sporting. Yo creo que este Español va a ir a más, y que además el avance de la temporada va a ser, en un calendario tan apretado como este, va a crear una necesidad de gestionar minutos, de rotaciones en todos los equipos, y eso va a beneficiar todavía más al Español, si sigue con esta superioridad, porque habrán equipos que de alguna manera pues prioricen utilizar a sus mejores piezas en otros encuentros que no en el del Español.
Ahora, hablabas de rotaciones, ¿no? Dani, tu pregunto a tu primer. La que tú siempre dius, o sea, tú eres el que cada temporada insisteixes en que sí, molt bé les rotacions, però al final ha de jugar un 11, han de jugar sempre els millors. Creus que ja té el 11, el Vicente Moreno?
Allí quants canvis van haver?
Del partit anterior només un.
Per què? Perquè hi havia 4 o 5 dies de descans. Van haver 5 dies de descans, em sembla. L'únic canvi va ser el de Puado per Vargas, sí. Fa l'efecte. A veure, que l'Espanyol va estar molt bé i que vam guanyar 0-3 i ara estem gaudint d'aquesta temporada i ens treu una mica aquell regust, o bastant, aquell regust de la temporada passada, que vam estar patint pràcticament tota la temporada, és veritat. Però els dos primers gols van ser pilota de joc directe, eh? Pilotasso de Cabrera, els defensa el Lombán, ja pot anar, no sé, fluixos, eh? Va saltar, li van amb el Puado, una altra defensa s'imposa, la toca de cap. I el segon gol també va ser una pilota llarga. Vull dir que no va ser fruit de ara la toco, ara me la passes, ara vinc i ara vaig i ara la poso allà dins i ara remata, eh? Va ser
sí, però
dos pilotes... No, sí, però sempre... va ser així.
Sí, però sempre destaquem. S'han de crear ocasions, es van crear moltes ocasions i a sobre en van fer gol.
Sí, però quan ja deixo que parli l'Oriol. Però estem parlant, quan als partits anteriors parlem de jugar bé... Parlem de que l'equip no genera, que al mig del camp no la toca molt, que no tenen paciència, que no fem dos o tres passades seguides, sinó que busquem molt aviat els de dalt. Els de dalt individualment no se'n van dels defensors i no hi ha ocasions. I ahir, partit espectacular i tothom tal, sí, però els dos primers gols a pilota llarga. Això què vol dir? Que a la millor estaven molt bé, però no lo suficient per generar jocs i fer passades interiors.
De fet, hem trigat 10 partits en poder parlar de la connexió amb Bárbara de Tomàs, que és la que tothom esperava, no, Uri?
Sí, i a més, mira, ho aprofito amb això que estava dient al Dani, que és veritat que els gols van ser així, però Per què? Perquè de Tomàs ahir es va col·locar en tres situacions d'offside ben absurdes, amb jugades que l'equip va saber trenar molt bé, no? Aquella que va acabar mal la rematada de cap de Melendo, per exemple, i dues que es va avançar abans de l'última passada. A mi l'equip ahir sí que em va agradar, trobo que és bo que tingui aquesta versatilitat de fer gols a pilota parada, també en desplaçament llarg, cosa que també creia que era un dels dèficits de l'equip, la capacitat de marcar gols de joc directe, perquè ens estava costant molt fins ara, i ahir ja es va veure que és un equip amb tothom endollat, pot tenir diversos registres a l'hora d'atacar, i això és fonamental per anar amb seguretat, no? A més, ahir ja va tenir minuts Olei, de manera que jo crec que li va sortir el partit perfecte al míster, i a més amb rodatge per Jofre Carreras, per també pel Pol. Jo crec que això, en una temporada tan llarga com aquesta, i més traient la il·lusió que fa la Copa del Rei, va, ho diré, m'apunto també, si volem.
Vinga, va, apuntat.
És interessant que els nanos joves vagin agafant minuts i galons de cara al que pugui venir.
I ja, de paso, Javi, acabamos con la tontería de que si Raúl de Tomás es feliz o no es feliz, ¿no? Ahí es quedó claro que lo que comentábamos aquí, espera que meta 3-4 goles y será otro, ¿no?
Bueno, es que esto al final no va ni de felicidad, ni de si son mejor o peores personas, que es otra de las cosas que a veces escucho. Esto va de jugar a fútbol y de meter goles. Y si mete goles, pues estaremos más contentos, él también, y punto. No, es que ha marcado y no lo ha celebrado y tal. Oye, vete a saber si el chico tiene un mal día en su vida personal. Y sinceramente me importa poco. Lo que quiero es que Raúl de Tomás meta goles, que no haga acciones, como decía Uri, pues en cierto modo fuera de juego. Yo también coincido en que ayer cae un par de veces de forma absurda. Bueno, también es un jugador que vive ahí al límite, pero luego cuando tiene una, estamos viendo que su capacidad de definición es excelente, ¿no? Y es lo que queremos, que marque goles y ya está, que nos ayude a volver a primera.
A mí lo que este partido de ayer...
A de Tomás, que se senti això important al centre d'atracció, perquè en aquest context ella es creix. Vull dir, l'any que ella es patarran amb el Rayo o les primeres jornades que van fer primera, és que el tio, tu ho ensumaves als partits, hosti, aquest tio es pensa aquí que és un mega crack, i era aquesta confiança extra la que el feia absolutament desequilibrant. Per tant, molt interessant que aquest home vagi destacant, vagi caparant titulars i atencions, perquè és la manera que es pot convertir en l'home més que diferencial, doncs, el crac absolut de la categoria.
Abans del partit, amb la prèvia, dèiem que calia aquest partit donar un cop a sobre la taula i demostrar amb claretat que, bueno, fora dubtes, no? A mi, quan, després del partit, em venia la imatge de l'anunci aquell de quan haces pop ja no hi ha stop. No sé què et sembla, Dani, si això vol dir que serà un altre espanyol o continuarem, hi haurà partits que anirem al tran-tran, estarem a l'espera, serem conservadors, què et sembla?
Mira, ja que sempre estem, almenys jo sempre parlo de que, bueno, el partit d'avui no ha estat bé, l'altre, aquest ha estat bé i tot això, si em dius si tornarem o no tornarem, jo no ho sé si tornarem, però si tornem també no ens han anat gens malament, vull dir, anem sumant punts i tal, però sempre hi ha, jo crec que seguirem una mica aquesta línia, però també anirà una mica en funció del rival que tinguis davant. I no perquè posis més defensors o més atacants, defenses millor o ataques millor. Ahir jugaven amb tres centrals, però els tres centrals... Jo et dic una cosa, si les dos, aquestes dos pilotassos llargs que van tirar i que va saltar Poado amb un defensor, el defensor és Calero o és Cabrera, treuen la pilota amb el cap. Segur. O sigui, això està claríssim. Però sempre s'ha de... A la vida no pots conformar... Ja et va bé, això. Ja ens va bé, evidentment que ens va bé. Si anem primers i pugem, ja ens va bé. Però sempre has de dir, home, doncs sempre es pot millorar. Per exemple, la sortida de pilota a la primera part de Cabrera i Pedrosa, que van tenir tres o quatre errades allà no pressionats, que perquè el Màlaga no va tenir...
Sí, Cabrera últimament...
No va tenir no van tenir l'encert, ni van trobar la situació clara per marcar, no? I això s'ha de millorar. Quina altra cosa crec que s'ha de millorar? Doncs perquè ahir vam veure un Darder, bueno, ja fa dos partits, boníssim, el doble pivot, però inclús en algunes ocasions es convertia en un mitja punta i li menjava una mica el terreny a Melendo. Jo crec que Melendo ha de tenir més protagonisme en l'equip, i més quan l'equip està funcionant bé, tens d'arder una mica el doble pivot, i Melendo ha d'ahir de moure una mica més les peces, si no menja, que no li mengin tant el terreny com era ahir li va passar amb d'arder.
Ho esteu d'acord amb que Melendo també ha de donar un passet més? Jo, ara em ve al cap precisament que l'últim dia, el divendres, fèiem una mica la valoració, puntuacions, que el Dani, el Javi li va posar puntuacions a l'equip, no? Les puntuacions prèvies, no? Perquè estem començant la temporada. I, curiosament, si miraves la classificació de dalt a baix, o sigui, la zona que sortia més ben puntuada, naturalment, era la zona defensiva, de la meitat cap enrere. A la part de davant, pues li treien més, o sigui, perquè en definitiva era el que era l'equip fins ara, no? O sigui, que estaven funcionant més defensivament que no pas ofensivament. Què et sembla, Uri?
Sí, no, home, és indiscutible, vull dir, les altres també ho deien, no? Fins ara l'Espanyol, la seva virtut era que no encaixava gols i acabava matant el partit en alguna de les que tenia. Ara ja estem començant a veure aquesta evolució que alguns esperàvem, i em sembla que aquí Melendo té un paper important, més que res, perquè si Darder ha de jugar de pivot, també en aquesta ubicació, no sé, o col·loques el Monito Vargas o tampoc tens les millors peces per actuar per aquí al mig, entre línies, no? Mico també podries provar-lo, però em sembla que és el torn de Melendo. Això és veritat que és una frase que hem dit moltes vegades, no?, en els últims anys, però em sembla que ara mateix pot ser el context ideal per l'Òscar, el moment amb l'onada bona, dir, vinga, xaval, a créixer, a fer assistències, a aprofitar-te perquè l'Espanyol té unes bandes on es fa perill, on les defenses no saben ben bé per on els hi vindrà el perill, i aquí és on ha d'intervenir ell, on ha d'intentar regatejar, on ha d'intentar driblar, i escolta, si es perd la pilota, si es aconsegueix una contra, tampoc passa res. L'Espanyol és l'equip que es protegeix bé. Em sembla que era un dels raonaments que ha de fer l'equip, i on potser Vicente ha de ser una mica més elàstic, no? De dir, escolta, si es concedeix una miqueta, tampoc passa res. Però si és perquè a canvi tu aconsegueixis generar més i trepitgis més l'àrea i aconsegueixis connectar amb De Tomàs i tenir-lo enxufat i tal, endavant, anem a buscar Melendo, anem a intentar fer coses i mirar de sorprendre el rival del màxim nombre de maneres possibles, no?
Un Melendo del que está claro que la afición tiene muchas ganas de que funcione, de salgan las cosas bien, porque lo comentábamos antes, Javi, los comentarios en redes sociales eran que tanto Darder como Melendo, cuando más habían brillado, era con Rubi y en la posición en la que jugaron ayer, ¿no?
Sí, yo coincido con lo que dice Uri, que sí, que vamos a buscar a Melendo, pero yo añadiría que Melendo también tiene que encontrar al resto. Ayer, por ejemplo, es un partido propicio para que Óscar Melendo hubiese desarrollado una actuación bastante más brillante de la que desarrolló. En la primera parte creo que no está mal, pero le sigue faltando un algo que ni siquiera en esa dinámica positiva, cuando el equipo está bien, Óscar Melendo consigue desarrollar eso que se entiende que tiene dentro, ¿no? Y que todos queremos que salga, porque obviamente que todos queremos que Óscar Melendo triunfe y nos hace especial ilusión teniendo en cuenta que es un jugador que sale de la escuela de RCD, obviamente que todos queremos, pero la realidad es que pasan los años y Óscar Melendo continúa sin brillar y continúa sin dar ese paso al frente. Para mí, yo sería incluso más categórico que Uri. Yo creo que es un ahora o nunca, porque es o lo consigues ahora o, sinceramente, algunos vamos a comenzar ya a perder la fe en que eso pueda acontecer.
Y otro hombre que está siempre en el disparadero de si lo hace bien, lo hace mal, si le falta o no le falta, es Puado, que me sembla ahí Puado hasta bé, ¿no? ¿Qué te sembla, Dani? Potser perquè sap que darrere li estan empeitant, no sé.
A veure, depèn en cada situació el que busca l'entrenador. Amb aquest canvi de Puado per Vargas de la alineació, què guanya a l'equip tenint a Puado i no tenint Vargas? Bueno, és que Vargas és més banda, l'1 contra 1 intenta, però se'n va poc.
No li ha sortit res.
No, de cara a porteria no va, no té el gol que pot tenir Puado, i a partir d'aquí l'entrenador diu, home, per acompanyar Raúl De Tomàs, encara que jugui en banda, però fa diagonals i va cap a dins, perquè l'acompanyi una mica a l'hora de rematar porteria, qui remata més, Puado o Vargas? Pues home, Puado. I qui té més sentit i olora millor els tres pals? Pues Puado que Vargas, i per això crec que posa Puado. És veritat que no és banda, treballa, és veritat, és sacrificat, però clar, els homes de banda... Ara tenim a Vadillo, que no sé què li passa. El Keidi Baré, que també no sé què té lesions i tal. Bueno, i ara entrarà Volei, que Volei tampoc és banda, i fa una mica la missió de Puado. Llavors s'estira, fa diagonals, pilota a les esquenes, remata, no troba porteria, de moment no la troba, però remata molt. Bueno, no sé què farà Moreno. El que sí que hi ha és una cosa que sembla que està bastant clara. Encara que mogui una peça o dos peces, l'equip segueix estant al mateix nivell, perquè defensivament la peça que podia moure era Dida Cara Pedrosa, i quan tots pensàvem ja que Òscar Gil ara ja és el que s'ho menjarà, doncs hi ha Miguelón. Bueno, i els dos centrals no els toca, per això, eh?
Ho creus, Uri, que tornarà a apostar per Volei? Jo és que el veig més... Mira que al principi de temporada tothom ens posàvem les mans al cap de les ocasions que fallava, però les generava, no? No sé si al final tornarà a imposar-se.
Bé, bueno, sí, jo, mira, a diferència del Dario, sí que és important que l'equip vagi definint-se i tenir una idea i tal, però... Tampoc m'estresso molt amb el de l'11 titular, perquè amb els 5 canvis, al cap i a la fi, ja saps que hi haurà minuts per més o menys tothom que s'ho guanyi, i no és una qüestió que m'estressi molt. O sigui, jo, per exemple, Puado, veig que ahir, per exemple, fins i tot jugava durant la primera part, sobretot a intercanviar posicions amb Raúl de Tomàs, cosa que és interessant, que també tingui participació a prop d'Arca, que és on...
Té molta mobilitat.
Funciona millor, sí. I després a l'espai, doncs sí, evidentment és un jugador que pot anar bé, però bé, sobretot el que ha de guanyar Puado és connexió amb la resta de companys, i la resta, doncs, el mateix. Qui ha de jugar? Si Volei, si... Doncs això, Vicente, em sembla que, en fi... Tot el curs dient-ho que es tracta de fer l'ascensió, es tracta de pujar, tenim un bon xerpa, tinguem confiança, els números per mi són espectaculars, vull dir, ni la millor previsió que hauria pogut fer jo, que sóc optimista, m'hagués donat aquests números, tenint en compte com funciona normalment la segona divisió, o sigui que, escolta, diem-nos que estem en la bona ruta, els últims partits ho han corroborat una mica, i ara a veure... si en els pròxims, que el nivell d'exigència pujarà una miqueta més, doncs l'equip ho corrobora i podem arribar tranquils al partit contra el Girona, que jo el Girona veig que, malgrat les tres expulsions de l'altre dia, crec que és un equip que més que arregladet, hi ha molts recursos ofensius, i seria interessant arribar a aquell partit amb una distància clara per acabar de la Santa Càtedra a la categoria. O sigui que... Pensava que és una mica com una final, una primera meta volant que jo em marcaria. Arribar al partit del Girona, sobradets, per jugar amb tranquil·litat i imposar la superioritat.
Pràcticament estem en el primer quart.
A l'alineació hi han set homes que són
bàsics.
O sigui, el porter, els dos centrals, els dos pivots i els dos delanters, aquests... pot fer rotació algun dia...
La columna lateral són set homes.
O sigui, de Diego López, de Calero Cabrera, ara David López de Dardé i Mem Barba i Raúl de Tomàs, aquí hi ha tres peces que ballen. Bueno, no sé, Miguelón, sembla que a vegades i tal. I a l'esquerra...
Dani, jo què et volia preguntar? A mi és una dels neguits que em deixen aquestes dues últimes jornades. Però en Mérida, què? Perquè estava...
Sí, tot just li anava a preguntar.
Aquesta reubicació de Dardé, dius, ostres, resulta que un jugador que estava fent jeràrquic realment a l'equip, ara com dic, fins i tot en les jugades de pilota parada, etcètera, ara resulta que entrarà a la segona espai.
Bueno, mentre funcioni bé Dardé en aquesta posició, no té per què canviar. Perquè l'entrenador diu, bueno, he fet jugar a Fran Mérida, havia d'ubicar Dardé a la mitja punta. L'equip no ha acabat de jugar bé, encara que els resultats han estat positius. El dia que prova o que posa per donar-li descans a Fran Mérida, per dir-ho d'alguna manera, a Darder, en el doble pivot, i a l'equip té més fluïdesa al mig del camp, genera més canvis d'orientació, i a l'equip es troba més còmode, torna a repetir amb Darder. I ara suposo que l'entrenador ho deu tenir molt clar, que Darder actualment funciona millor que en Fran Mérida. Això no vol dir que hi haurà alguns partits que el posi, i Fran Mérida es haurà d'esperar.
Ell no, el Dani no ho dirà, però jo sí que puc avançar-vos que, que d'alguna manera ja no li ve de nou el que està passant. O sigui, no és que, evidentment, crec que Fran Mérida tots pensaran que ahir jugaria, però no. O sigui, hi ha alguna cosa que, evidentment...
Jo ara ja acabo, ja, no sé, deu fer quan, 2, 3 partits o 4 sí. partits... que a fora de la ràdio que estem prenent el tallat, jo comentes moltes coses, i una de les coses que vaig comentar, que això no vol dir que jo tingui la raó, ni molt menys, però vaig comentar, Fran Mérida al final acabarà no jugant o no sent tan protagonista com és o com ha estat al principi, perquè no. No. I a més, si n'hi ha un altre que ho fa bé. És com si ara dius Melendo, a la mitja punta, i entra el Nico Melamed. Ara imagina que un partit el dissabte li digui Nico, mitja punta, i que el Nico a la mitja punta comenci a anar i comenci a funcionar. Doncs el Melendo igual haurà d'esperar.
El que deia, sí, estem ja al primer quart de la temporada, y es un poco, Javi, lo que decías, ¿no? Que era sorprendente cómo el equipo rápidamente se había hecho a lo que quiere Vicente Moreno. Creo que es un poco lo que decíamos todos antes de este partido, el golpe encima de la mesa, decir, bueno, hasta aquí ha sido una cosa, el equipo parece que ya está hecho, y a partir de aquí es cuando vamos a empezar a descolgarnos y a sacarle puntos a los demás, ¿no?
Sí, una cosa es com jugui l'equip o com tingui la idea d'assimilada, i una altra cosa és els resultats, no? I els resultats als darrers, doncs, són molt bons, i sí que donen aquesta sensació de que l'equip està, bueno, jugant millor. En realitat, crec que la diferència de nivell de lloc no és tanta com la que sí que hi ha hagut en els resultats. I pel que dèieu del Fran Mérida, jo voldria puntualitzar també una cosa, i és que davant del Ponferradina i del Màlaga t'has trobat amb dos mig del camp, el de la Ponfe i el del Màlaga, en algun sentit no gaire físics. La Ponferradina jugava amb Eric Morán i amb Pablo Larrea, i ahir el Màlaga amb Ramon Enríquez i el Luis Muñoz. Potser en partits que el rival plantegi doncs, sistemes com el tribot o migcampistes, doncs, més físics, no? com vam veure, per exemple, a Mallorca amb Idris Ubaba. Penso que en aquest sentit sí que potser fem aquest pas al darrere, no? I una mica el Fran Mérida torna a tenir protagonisme, però sí que alhora coincideixo amb el Dani que en condicions normals sí que podria perdre protagonisme, no? I al final l'equip ha d'anar creixent, i això vol dir també que l'equip es sentirà més còmode i més capaç d'ajudar amb el Sergi Arder en aquest doble pivot, el que dèiem quan hem analitzat el partit. Jo penso que això a primera divisió et costa una mica més de fer-ho que en segona divisió, perquè aquí sí que és l'equip de referència i el rival a batre. A primera divisió, no.
No. Sí, sí. No, serà, ja et dic, jo crec que serà molt, molt interessant acompanyar el creixement de l'equip. Fins i tot penso que és que el marge de millora és tant que, en fi, ningú s'ha de conformar amb això, s'ha d'anar fent passos, s'ha de tenir domini més en pilota quan toqui relaxar-se una mica. Ahir, per exemple, va haver-hi uns minuts de la primera part d'una mica de desconcert amb aquestes pèrdues i tal, que en fi, el dia que t'enganxi, jo què sé, un rival amb més potencial, doncs segurament et pot costar un gol. I això en aquesta categoria, doncs, és un peatge enorme, perquè ja veiem que moltes vegades qui marca primer és qui s'emporta els 3 punts. Per tant, jo estic molt esperançat, estic il·lusionat, però també hem de ser prudents, eh? De la mateixa manera que abans jo convidava l'optimisme, ara també, doncs, em toca fer de contrapès d'un excés d'eufòria, no? Que ja sembla que hàgim trobat aquí a uns jugadors que ens portaran amb volandes a jugar a Europa en 2 anys. Perquè aquí de seguida passem de el desastre a la festa, no? I això tampoc és.
El Depor un any va fer 91 punts. va, ara a aquestes alçades tenia 16 punts, en va fer 91, va guanyar 29 partits, en va empatar 4 i en va perdre 9. Anem pel rècord.
Anem pel rècord, Dani.
Anem pel rècord.
És el repte, ni meta volante ni nada.
Nada. Nada, ni maillot verde ni azul.
Bueno, o sigui, al final disfrutarem a la segona i tot, no?
Bueno, anem a veure.
Molt bé, Perico, ja sabeu, demà a partir de les 4 continuarem, que això dona molt de si. Bona tarda, companys.